Vinga, ja és el moment, amb l'alegria o no, que anem a saludar en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut un dimarts més per fins a aquesta vista enrere amb el retrovisor.
Doncs bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria de sempre.
Vinga, doncs amb l'alegria de sempre,
que ens caracteritza.
Característica, anem doncs a desgranar aquest any que encara hi som.
Doncs Ràdio L'Escala, mes d'abril de 1998. L'informatiu.
L'informatiu.
Vinga, sintonia i anem per notícies que es parlava en l'informatiu d'aquesta casa.
Doncs el dia 1, dimecres, el ple del divendres adjudica les obres de la urbanització del sector de les Tarroges a l'empresa constructora Coll Societat Anònima.
Empresa del Bons. Del Bons.
Va ser un dels punts principals del ple ordinari de l'Ajuntament, un gran projecte, amb un pressupost total d'una mica més de 471 milions de pessetes, 2.830.767 euros. L'adjudicació va comptar amb tots els membres del ple, amb la única discrepància del punt que es referia als recursos presentats pels veïns afectats. La que més s'hi va oposar va ser Rosa Nugue, que considera una injustícia la decisió. Dia 6, dilluns, milers de visitants van passar per l'estand de promoció de la Vila de l'Escala a la Fira Mercat del Ram de Vic. Parlant de lo mateix, el dia 8, dimecres, l'ús il·legal del nom d'anxova de l'Escala indigna els anxovers de l'eliminació de qualitat que prenen accions legals. La indignació va esclatar el cap de setmana passat durant la Fira Mercat de Vic, a pocs metres de distància de l'estand promocional de l'Escala, on eren representats els anxovers de l'eliminació de qualitat, hi havia un estand d'una empresa de Premià de Mar que venien anxoves amb el nom Artesans de l'Escala Societat Limitada, intentant aprofitar-se de l'atracció del nom en el mercat per introduir els seus productes. L'alcalde, Josep Maria Guinart, el dissabte interposa personalment la denúncia. A la feria, els Mossos d'Esquadra es varen limitar a requisar un dels pots de l'empresa infractora, mentre que l'empresari continuava venent-los durant tots els dies que va durar el certamen.
Bueno, posava artesans de l'Escala, no sé si dels pots hi posaven joves de l'Escala.
Bueno, es van aprofitar i això no era legal.
Bueno, és legal no posar-hi el nom anxova, però esclar, si tu fas un pot d'anxoves i poses artesans de l'Escala, l'hi pots posar. El que n'hi pots posar és anxoves de l'Escala perquè això està registrat. Però si tu vens anxoves que només hi posi artesans de l'Escala, això no hi ha cap problema. M'imagino que en el pot hi devia dir la paraula anxoves de l'Escala perquè hi hagués la denúncia.
Per això.
Suposo que devia anar per aquí.
Per aquí, sí. Dia 14, dimarts, l'ocupació turística d'aquesta Setmana Santa ha rondat el 90%. Fons de l'Oficina d'Informació i Turisme han informat que la meteorologia adversa no ha espantat els turistes i que la mitjana d'ocupació de diferents establiments turístics de la vila ha estat pels vols del 90%. Dia 15, dimecres, en els propers anys, Correus tindrà una nova oficina de l'Escala. El director general de l'entitat ha anunciat que l'Escala està inclosa dins del pla estratègic de modernització d'oficines previst pel proper any.
No va pas tardar gaire, estem parlant del 98. L'oficina es va obrir el 15 de juliol del 1999.
L'any següent.
I saps qui era el director general de Correus?
No sé.
Un polític molt conegut, que ara actualment és el cap de l'oposició al Parlament espanyol.
Parlament espanyol? Ara sí que...
En Núñez Feijó.
En Núñez Feijó era...
En Núñez Feijó, el cap de l'oposició del PP, era el jefe de Correus. Com es va inaugurar el... No, era el general,
Vull dir, es va inaugurar aquí baix?
No, inaugurar un tià allà
a costa
del restaurant xino, que ara han vist que hi ha una perruqueria.
Sí.
I després hi havia al costat hi havia un bar que es deia Quatre Vents, perquè és la zona del Quatre Vents, allà.
I allà hi havia correus.
Sí, allò era de lloguer. Al costat abans hi havia hagut les oficines de la FECSA,
sí.
Ena.
Sí, això sé que me'n recordo.
Doncs al principi Correus havia d'anar allà, però no se va entendre amb el propietari. I eren dos germans, els germans Perals, i l'altre germà sí que li va semblar bé, doncs, que Correus llogar-los-hi el local. I finalment després Correus va comprar el que estan actualment ara, que és ben bé allà al bar on estaves,
sí,
tu, el que tenies tu,
enfrenta. Jo vaig veure com feien la construcció
d'aquelles obres que s'havia de traslladar. Van tardar un xic més del compte de traslladar, si ara avui dia és la seu.
És allà, que és un bon puesto.
Bueno, cada vegada es va posant més lluny, va?
Bueno, penso que ja no dirà més lluny.
No, ara ja no.
Bueno,
perquè
ara...
jo que recordi, la primera oficina de Correus era el carrer de Gràcia,
sí,
aquí
tant,
al cinema, per allà.
Tantes vegades que havia anat allà a buscar les cartes.
Jo, el primer record que tinc, suposo que també havia variat abans.
Sí,
la gent més t'explicarien d'on havia sigut. Mm. Clar, d'allà ja va passar aquí, aquí on té l'oficina de turisme, que és on hi vaig entrar a treballar jo, i després allà, aquests dos llocs, que quasi són un al costat de l'altre.
Sí, sí.
Doncs Núñez Feijó era el president general de Correus, i va ser el que li va tocar, no el va inaugurar ell, no va venir a l'inauguració, però el que va fer la concessió, el que havia de firmar, doncs, perquè es fes la concessió d'aquesta nova oficina.
Va haver una oficina al costat de cap a casa teu.
Bueno, sí, més avall.
Sí.
Sí, perquè hi havia, jo recordo, ara no, perquè la casa ja es va fer nova.
I llavors una altra que...
Que hi posava, hi havia una bústia grossa allà i que hi posava Correus, perquè havien sigut carters. Sí.
Llavors una altra, on hi havia la Caixa de Catalunya, darrere, en aquell temps, te'n parlo.
Jo me'n recordo allà on hi havia la Caixa de Catalunya, que hi havia telèfonos.
Ah, això mateix.
Hi havia telèfonos.
Doncs darrere hi havia...
No tinc el record, veus? D'allà d'haver-hi telèfonos i d'anar a la gent que no tenien telèfonos, d'allà a trucar, sí.
Ui.
Això me'n recordo, d'això de telèfonos, que després es va traslladar aquí a l'Ave Maria.
A l'Ave Maria, sí.
A l'Ave Maria,
sí.
A la part d'allà on hi ara a tocar la farmàcia, allà havia, que només funcionava en mesos d'estiu.
Mm-hmm.
I que la gent s'estranyava, la gent estrangers, perquè hi ha països que els correus i els telèfons anaven junts. I sobretot els francesos, quan venien aquí, demanaven per telèfons. I els havies dit, no, recte avall. I quedaven sorpresos, que així. I coses que passaven. I ara, bueno, ja Correus no és el que era, i això del telèfon tampoc és el que era, perquè ja han desaparegut.
Sí, ara ja està.
Mm-hmm. Vinga.
Bueno, seguim. El mateix dia, en el programa de ràdio a l'Escala, el dia 15, que era un dimecres,
mm-hmm,
en el programa de ràdio a l'Escala en línia directa, Josep Maria Guinà creu que la cruïlla de la plaça de dos col·legis pot regular de forma mixta entre la rotonda i els semàfors. Va exposar durant el cap de setmana santa, es varen tornar a connectar el semàfor perquè la rotonda engolia tot el trànsit, intuint la possibilitat d'establir un sistema mixte de regulació.
Ara no hi ha res.
No, dius, ara...
Hi ha més cotxes, hi ha més trànsit, no hi ha res i no hi ha hagut mai cap problema. D'allò és que té dificultat, però ja ho tenen ben pamat a l'hora dels autocars girar, que ja ho saben com han de fer-ho. Però no és pas que allò que te faci que hi hagi unes grans retencions.
No, res, doncs, cap.
I no hi ha cap semàfor, ni els semàfors que estan...
Està més bé ara que abans...
Sí. I això que va portar polèmica, ja n'hem parlat, aquí la polèmica que va portar, com es va decidir fer aquesta rotonda.
Dia 20, dilluns, aquesta setmana s'inicia els treballs de neteja dels terrenys del parc i del casc antic, el Roser, en els terrenys on és previst que aquest proper estiu hi hagi un enfocionament al parc de l'entrada de servei, sigui a partir del 15 de juny. dia 24 divendres, malgrat el mal temps del matí, al llarg de tot el dia, de tota la jornada, va haver-hi bona participació a la jornada de Sant Jordi. Tots els llibreters participants de la Diada de Sant Jordi han coincidit en valorar positivament els resultats de la jornada, amb una gran afluència, especialment a les hores de migdia i de la tarda. Ara escoltarem unes quantes cançons d'aquell any 1998. Txellana Salomé. Si passes uns quants segons...
No, es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila bien. Acércate un poquito, Salomé. Baila que ritmo
te... Lo seguimos. Ricky Martin, La Copa de Vino.
No era la Copa de Vino, és la Copa de la Vida, que era la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998.
Bueno, perdó, demano perdó.
No fa falta. Vull dir,
pot venir. I ara, Jarabe de Palo, Depende.
El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende.
Bé, en Pau Donés, avui protagonista per dues vegades. Ara hem escoltat aquest Depende, abans també hem escoltat un altre tema, perquè avui han recordat la figura de Pau Donés, que fa 6 anys que ens va deixar a causa del càncer de còlon que patia i el anava degradant. Molt bé, doncs vinga, continuem.
Bueno, ara seguim amb la ràdio a Catalunya. Avui parlarem de FEM Girona 92.7 FM. Expliquem una mica la història d'aquesta emissora. Després del tancament de Com Ràdio, la xarxa, fins al juliol del 2014, va mantenir una programació en una mitjana i algunes de FM. Una d'elles a Girona. Quan aquell projecte acaba, el dia 5 de setembre del 2014, va començar FEM Girona, l'emissora municipal de Girona associada a la xarxa de comunicació local. Aquella ràdio va tancar el dia 10 de juny del 2018, una vegada que va acabar el contracte amb la productora Girona Ràdio. La nova etapa de l'emissora municipal de Girona es va inaugurar el 26 de novembre del 2019, amb el nom de Girona FM.
No va haver-hi un acord d'entesa amb la productora, amb l'Ajuntament de Girona, perquè ells consideraven que per portar l'emissora era un preu, l'Ajuntament en donava menys i van dir: nosaltres amb aquest preu no ens veiem en cor de fer-ho, i per això van decidir tancar. Julià Bernabé, que era el director que estava al davant amb l'Edu Cid, que eren els que tenien la productora, doncs van decidir que no... Que amb els cèntims que donava l'Ajuntament, no, ells no feien prou. I després va sortir una altra empresa, que és la que actualment hi ha ara, amb Girona FM, que el seu local està... Bueno, és molt complicat de trobar. Com que era la Rambla, no hi havia cap problema.
L'altra era la Rambla, i era fàcil, perquè passaves per allà davant.
Sí, ho veia.
Inclús hi havia una botiga d'esports a baix, I mira, jo estava a Nadal, jo mai havia entrat.
Sí, jo sí, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi i veure les instal·lacions, el Julià me'ls va ensenyar.
Bueno, escoltarem unes falques de Fem Girona, l'indicatiu de l'emissora.
Fem Girona, 92.7 FM, la teva ràdio de proximitat.
Molt cortesa, com té que ser.
Sí.
La següent de falca, la principal de la Rambla. Que tot...
És dissabte i novament és l'hora de la sardana i la cobla. Fem Girona 92.7 a la xarxa de comunicació local.
Aquest espai, aquell dia, van fer 60 anys de l'Abixaixo amb l'historiador Jordi Gallego.
La Montserrat Joventeny, que era la que conduïa aquest programa de sardanes, que ara el continua fent a l'altra emissora, Girona FM.
Després, un altre programa, La taverna de la Rambla. Una entrevista amb Luis de l'Olmo.
A la taverna de la Rambla, tant si menja com si canta. A la taverna de la Rambla, bons amics s'hi troba. Farem petar la xerrada sobre fets o collonades, de coses que coneixem o d'altres que recordem. I si t'agrada la cuina, de receptes parlarem. Però si el que vols és cantar, alguna ja en trobarem i la cantarem. A la taverna de la Rambla, tant si menja com si canta. A la taverna de la Rambla, ja hi tenim els convidats, ja n'arribem.
Somos muy chafarderos, ¿no? Sí. Intentamos saber un poco de la persona que nos acompaña. Sí. Y una de las preguntas que seguro que no te han hecho nunca es...
Sí.
¿A ti qué te llevó al mundo de la radio?
No, seguro que no te lo han preguntado esto.
Nunca.
Pues un loco que se llamaba Ernesto Fernández, que lo recuerdo mientras vida, que era el director.
Doncs hem escoltat aquí la veu de l'Edu Cid i cantant l'enyorat Pere Veí i Pep Rodríguez, que amb ells vaig tenir l'ocasió de compartir perquè m'havien convidat fins que l'emissora va estar en actiu a la cantada de Calella, i l'Edu Cid era el que conduïa el programa, que estem escoltat ara aquí parlant en castellà. Els que cantaven abans eren Pep Rodríguez i en Pere Veí, que amb ells fèiem els comentaris, i tot això sota la direcció d'en Julià Bernabé, que era el que feien els controls. Va passar molt bé aquelles èpoques allà a Calella Palafrugell, perquè bueno, eren dos individus que havies de riure, però bueno, cada vegada que obrien la boca.
I per últim escoltarem Ara Girona.
Girona Ara, el magazín de les comarques gironines amb Eduard Cid.
Què hi ha? I aquest dilluns parlem de l'actualitat a casa nostra, però parlem també de boscos. En parlem a Boscos Singulars amb Jaume Hidalgo i en companyia del biòleg i naturalista Francesc Giró, o amb en David Saura i a l'Espai Habitatge us explicarem com millorar climàticament les vostres llars.
Doncs molt bé, això, hi ha més, però sí, jo faig aquestes quatre.
Mm-hmm. Bueno, aquí Girona FM, que havia format part la Cristina Cantal, després ja va venir aquí nosaltres, i també la Montse Castanyo, que després com va plegar es va incorporar a l'Ajuntament. I dos que havien format part totes dues, una era com a, més com a comercial, i la Cristina aquí portava, feia diversos espais que els repassàvem aquí. Un era els emprenedors, una secció dos que parlava amb joves empresaris, i l'altra una llista d'èxits, que deia el set capdavanters, una llista d'èxits de cançons en català. Doncs això eren aquests programes dels que feia, que els vàrem també passar en aquí. I d'aquí va venir doncs, que vingués a fer com una espècie de comiat, que jo la vaig convidar, com veia la Higuera, i aprofitant aquell comiat, que es havia de fer una programació matinal aquí a l'Escala, doncs ella se va incorporar fins l'any passat, que va ser l'última temporada que la van tenir aquí conduint el més calent a l'aigüera. Vinga, doncs ens queden 5 minutets.
Pues ara passem les notícies del món.
Vinga.
Del juny del 2004. La situació a l'Iraq va continuar molt violenta, amb nombrosos atemptats a Bagdad i altres ciutats que van causar centenars de morts i ferits durant aquest mes. Dia 5. Mor als 93 anys Ronald Reagan, una de les figures més influents de la Guerra Freda. Va ser president dels Estats Units des de 1981 fins a 1989. Dia 6. Reunió dels líders mundials a Normandia per commemorar el 60 aniversari del desembarcament de Normandia. Entre els dies 10 i 13 de juny es va celebrar eleccions al Parlament Europeu als 25 membres de la Unió Europea, les primeres després de la gran ampliació de la Unió Europea, que havia incorporat 10 nous països a partir del dia 1 de maig. Dia 15. Es coneixen els resultats definitius de les eleccions europees amb una participació desigual entre els diferents estats membres. Els primers varen ser el Partit Socialista en 24 escons i també en 24 escons el Partit Popular Europeu. Aquí el Partit Socialista va ser els 24 escons únicament del Partit Socialista, i aquí del Partit Popular Europeu va ser 23 del PP més un d'un altre partit.
Bueno, són unes eleccions que no són gaire... Si van sueltes, no, quasi no vaig dir. L'única manera que havia buscat fórmules també d'incloure-les amb altres eleccions, perquè, bueno, aprofitant que la gent ja anava a votar, doncs també que agafés la papereta per votar les eleccions europees, però eren unes eleccions que han sigut molt poc seguides, com han anat per... no han anat juntament amb algunes altres.
Dia 20. Els mercats internacionals segueixen amb atenció l'evolució dels preus del petroli en nivells elevats per la inestabilitat de l'Orient Mitjà. Dia 30. La Unió Europea inicia els preparatius institucionals derivats dels resultats de les eleccions europees. Entrem en els esports. Tennis. Roland Garros es va disputar entre el dia 24 de maig i fins al dia 6 de juny. El campió masculí va ser l'argentí Gastón Gaudio. La campiona femenina, la russa Anastasia Miskina. I dos femení, l'espanyola Virginia Urano i l'argentina Paula Suárez. Dic això dels dobles masculins femenins perquè va ser l'única representant espanyola que va aconseguir un títol.
Un títol.
Notícia d'Espanya. Consolidació del nou govern de Zapatero. El govern va començar a desplegar les seves primeres polítiques basades en el diàleg parlamentari i una orientació més europeista. Retirada les tropes de l'Iraq, el govern defensava una política exterior més vinculada a l'ONU i al multilateralisme, mentre combinava el replegament militar a l'abril.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Deixant aquí aquestes notícies, que ja els anirem continuant. I bé, poc, és el moment de fer la benedicció, la teva benedicció papal, i posem ja el punt final.
Doncs, amics oients que esteu a casa, que esteu fent el dinar, i a l'hora de menjar, el dinar, al migdia, cap allà a la una, quan voleu, bon profit a tots, i els que aneu al restaurant també. Bon menú i bon profit. Adeu, amics. Fins la setmana que ve.
Doncs molt bé. Paco, gràcies. Fins la setmana que ve. Ara, doncs, deixarem pas a l'Ona Vilà, que ja ens arriba amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Gràcies per la companyia i l'atenció, i que acabin de passar un molt bon dia. Adeu-siau.